Bon dia. Una vegada més, l'Hora del Vermut us acompanya en aquests dissabtes radiofònics. Esperem que el nostre programa sigui de la vostra satisfacció i us ajudi a preparar a tots i a totes el dinar. Hi ha dies que un té més ganes de fer ràdio. Avui us vull confessar que no és el millor dia per parlar ni és el millor dia per fer bromes i em sembla que els meus contertulis estaran totalment d'acord. Ahir ens esbornava una notícia. Un treballador, una d'aquestes persones que creu que la política serveix per fer el bé als altres, doncs va morir de manera ignominiosa i ens ha deixat a tots glaçats. Suposo que els nostres oients, que són intel·ligents, ja saben de què estem parlant. ETA, com sempre, ha parlat de l'única manera que sap fer. Matant, sembrant el caos, sembrant la divisió, sembrant el dolor. La gran víctima és sempre una persona anònima que sovint no és molt coneguda, però que deixa vídua, deixa tres fills. Nosaltres, des del desconeixement personal, però des de la nostra condició humana, ens solidaritzem amb una família que avui està patint. Res més. Els nostres contertulis, la Dolors Cruells, que feia uns dies que la teníem fora.
Sí.
Dolors, tenim una cosa pendent amb tu. Després seràs tan amable de fer-nos una mica de reportera. Sé que vas anar amb el tren d'alta velocitat,
sí,
no?
Sí, sí.
El dia que eres fora, vam llegir una carta molt agradable, que em sembla que ja te'n vam fer 5 cèntims al Fabri.
Sí.
Que parlàvem de les dificultats de la gent que té problemes de mobilitat. I algú ens va comentar en la tertúlia que aquests nous trens tampoc oferien totes les possibilitats per a la gent que va en cadira de rodes, a l'accés a les andanes. Tu com ho vas veure?
No, tenen unes plataformes que es baixen. El que passa que el problema és si les andanes estan adaptades o no. Jo les que he vist de tant la de Tarragona com la de Lleida, Saragossa, ho estan totes. La de Barcelona se suposa que és nova, també. Jo la vaig agafar a Tarragona.
Per tu, te va donar la impressió que un senyor en cadira de robes,
sí,
o una persona amb mobilitat reduïda es podia moure?
Sí, perquè té un elevador.
D'acord. Molt bé. El programa el fa possible el nostre simpàtic tècnic Toni Escoda, que el tenim aquí controlant-ho tot. Per cert, us volem recordar els nostres telèfons 83-0044. Truqueu-nos. Aquests dies ens heu posat el llistó molt alt. Hi ha hagut una interessant participació. Avui sé que és una jornada de reflexió, però podem parlar de tota classe de temes. Menys demanar vots, me sembla que podem parlar de tot, no? Uh-huh. Miquel Jardí?
Sí, podem parlar de tot.
El Miquel és un col·laborador habitual. És un home que li agrada molt el cinema, no, Miquel?
Sí.
Un cinèfil, no?
Sí.
Escolta, aquesta pel·lícula que avui ens està preparant l'Associació de Dones de la Quartera, val la pena? El Orfanato?
Sí, sí.
I poden anar nens petits o és una pel·lícula per adults? És una pregunta.
Me sembla que està classificada per 13 anys.
Ah, per 13 anys, d'acord.
Però has dit un sí no gaire convençut.
Bueno, perquè és el que passa, li precedeix la fama, com a tot. Ah. Quan una pel·lícula té moltíssima fama, a vegades sol defraudar, no és que no sigui una mala pel·lícula, és molt bona la pel·lícula. Però quan té tanta fama la vas a veure, dius, sí, però...
Potser no tant,
sí. Però bueno, és recomanable totalment.
Tu l'has vist?
No.
Tu l'has vist?
No, però aquesta nit penso anar a la veure.
Sí. Jordi Castelló és l'altre contertuli, que el tenim aquí. Moltes gràcies, Jordi.
De res.
Després també parlarem dels temes que tu domines, temes energètics. M'agradaria fer-te'n 5 cèntims. I també ens acompanya, enguany ha estat un rutilant fitxatge de la nostra emissora i del nostre programa, en César López. César.
Hola, bon dia.
El César és regidor a l'Ajuntament, està en el grup dels independents, i em sembla que professionalment estàs ja en aquest feliç estat de jubilació, no?
Això mateix. Estic a la jubilació i, a més, és un estat molt feliç.
Sí, molt bé. Ara me permeteu que ja ens han trucat. Es veu que comencem bé, eh?
Sí.
Bon dia.
Bon dia.
Amb qui tenim el gust de parlar?
Amb el Joan des de Cambrils.
Ostres, el Joan de Cambrils, eh? Digues, Joan.
Que jo volia dir que com a resposta de l'atemptat d'ahir, que acudim tots a votar i a donar el nostre sentiment contra aquest atemptat.
És a dir, tu ets partidari de que s'ha d'anar a les urnes.
Sí.
Joan.
Sigui el que un sigui, voti el PP, voti el PSOE, voti qui vulgui.
Molt bé, Joan, és la teva opinió. T'agraïm que hagis entrat en antena. A més, et vull saludar molt afectuosament al Joan. No vull enganyar ningú. És alumne meu de l'IES Cambrils. És un dels veteranos, ja és major d'edat, el Joan. Està
així,
fent segon...
Així hi ha endolls per aquí.
No, està... fa molt temps que ens escolta per internet, no, Joan?
Sí.
I bé, i ve que t'interessa el programa. Escolta, has estat el primer que ens has trucat. Tens dret a una magnífica ampolla de les cooperatives... Falsem Marçà, si tens problema per venir-la a buscar, ja te la farem arribar, d'una manera o altra.
No la portes tu, carai.
Sí. Però deixa el teu nom al control tècnic, perquè un servidor ja farà els ports i te la farà arribar.
Moltes
Joan,
gràcies.
Moltes gràcies per trucar,
A vosaltres.
I una abraçada, i el dilluns puntual,
Sí, sí.
Adéu. Adéu. Jordi, voldries donar el teu punt de vista, perquè he vist que quan el Joan estava comentant lo de la participació...
A veure, més que em pensava que anava a dir en qui havíem de votar.
Llavors,
demanar el vot no es pot. Que vagis, ves, però no el demanis.
Escolteu, hi ha alguna lògica, si es pot parlar de lògica en aquesta banda de criminals? Perquè els analistes també ho intenten buscar algun tipus de lògica.
No hi ha lògica.
O maten només perquè han de matar amb algú i li ha tocat...
No, perquè li ha l'atenció. Però és que, si per molt que ho analisis, és que quin motiu pot haver més? Crida l'atenció és l'únic motiu que pot haver, és crida l'atenció.
I és que, més a més...
I en període electoral encara es crida més.
Però tampoc no estava ni a l'Ajuntament, aquest xicot.
No. Ni no era un polític conegut, no. ni havia viscut mai de la política.
Era d'aquests que penso que dignifiquen sovint la política, perquè ja sabeu que a vegades ja l'acostumi des de la ràdio, potser hi hem caigut també de posar-los tots al mateix sac, no? I hi ha molta gent que es dedica de bona fe a la política per intentar millorar el seu poble, la seva comunitat. Ell havia estat regidor del Partit Socialista feia 4 anys, ara no havia sortit elegit.
A l'última legislatura.
Que, per cert, me va sorprendre la poca, diguéssim, a vegades, la poca cintura periodística d'alguns comentaristes, perquè van dir no va treure el suficient nombre de vots. Això és absurd, perquè ja sabeu que és una... No es voten persones, es voten... Tu vas en una llista i...
Sí, anava el número 6 i m'han sortit 4.
Sí, vull dir, però... Però dir-ho així, no va obtenir el nombre de vots. Això pot induir a confusió, no?
Home, no van dir cap mentida, però...
Però no...
Les llistes no
són personals.
Tindre un número de vots suficients perquè sortís el 6è, diu, ja està.
De totes maneres, jo trobo que bueno, és una cosa terrible. Jo ahir vaig sentir allò que vas veient a la televisió, comentaris, i vaig sentir les declaracions que va fer l'Ibarretxe, l'endecari, i realment a mi em recordava aquell polític Alimas, no?, que m'agradava molt, perquè va tenir una contundència, dir que han perdut el nord, realment han perdut el nord. Jo el que vaig estar últimament va ser Bilbao, i que vaig anar a donar una conferència, i una cosa que em va sorprendre és que, a més, al costat d'on jo donava la conferència hi havia una reunió del conflicto, o sigui, perquè suposo que tothom segueix intentant, però la gent està decebuda, decepcionada, i hi ha por. Jo veig el que hi ha por, o sigui, que la gent està molt... O sigui, són 4 vàndals que estan bojos però que tenen armes i la gent té por. I és una situació molt injusta, realment.
César, volies afegir algun comentari?
No, és que, bueno, tot això passa perquè busquen el protagonisme, i una manera de ser protagonista pues és aquesta. Cada vegada que hi ha hagut eleccions ho han fet, sobretot a les nacionals, uns dies abans, maten, posen bombes, el que sigui, perquè la gent se'n parli. I la prova la tenim. Jo crec que ens passem de parlant massa d'això, perquè això és el que busquen ells. O sigui, ahir la tele tot el dia parlant d'això, la ràdio tot el dia, avui, veus, la tertúlia aquesta i altres tertúlies que hi haurà, segur que se'n parlarà. I això, i així se parla d'ETA. I aquest és la seva manera de viure. Ells volen això. No volen res.
Haguessis estat més partidari que no haguéssim dit res?
No, dir alguna cosa sí, però punto. Perquè, si no, encara és que els hi estem fent el caldo gros. Els hi estem... Ells, a veure, quin motiu tenen? No en tenen cap.
César, perdona que t'interrompi un moment, perquè ens tornen a trucar i ja saps que ens mana el directe. Això està molt bé. Bon dia.
Hola, bon dia, Jaume, bon dia.
Bon dia, Jesús.
Soc el Jesús Torralba, sí. Bueno, jo, de fet, si em permeteu, voldria manifestar en nom de tot l'Ajuntament la nostra més enèrgica repulsa i condemna per l'atemptat que va succeir ahir. Volia dir en públic, però també, per si de cas algú no ha tingut l'oportunitat de veure el teleservei, està convocada per el dilluns a les 12 una concentració a la plaça de la Quartera com a mostra de repulsa per el que ha sigut aquest vil assassinat. I aleshores m'agradaria convidar a tota la població, només.
Molt bé, Jesús. Moltes gràcies i el condol de part nostra a la família socialista de tot l'Estat.
Molt bé, gràcies.
A tu, Jesús. Bé, continuant amb el César.
Sí, bueno, és tornar a lo mateix i jo crec que se n'ha de parlar, s'ha de donar la notícia, s'ha de fer parlar d'algo, però no insistir perquè és el caldo de cultiu que ell vol.
Però me temo, César, que aquest pobre noi que ha mort assassinat, aquest pare de família, serà notícia avui, potser serà notícia demà, però no, la roda seguirà.
Quan hagin passat les eleccions, que és demà, ja no se'n parlarà.
Vull dir, en part és normal que avui potser... No sé,
és una manera de fer un homenatge.
Sí, tu pots mirar des d'aquest altre punt de vista, no? Una persona política anònima ha estat víctima d'una banda d'assassins i és una mica que tothom ens hi sentim d'una manera o altra identificats, no?
Jo m'hi sento, tan identificat com el
més. I més, César, en un lloc... No dic que no tinguis el teu punt de raó, però en un lloc que és difícil ser del Partit Socialista. Perquè també això, vull dir, Mondragón no és un lloc fàcil.
No.
És la cuna d'ETA.
Mondragón, pel que he anat seguint aquests dies, es veu que el poble estava ple de pesquins, de que no s'anés a votar.
Sí.
Jo volia...
Canviar de Miquel, tema. Sí, canviarem de tema. Perquè el César ens portava... Volies dir perdona, Miquel, alguna cosa?
Sobre no,
la qüestió.
No, de veritat que no.
Coincidim bastant tots, no?
Sí, sí. El que passa que li diuen tota la raó al César que se'n fa un gran massa. I és el que ells pretenen és això.
Tu no haguessis suspès ahir els actes?
Sí, home, suspendre-ho sí. Però prou. Però clar, és que aquest país hi ha tants mitjans de comunicació, tant escrits com ràdio, com televisió,
que
a totes les cadenes, i és el que diu el César, això és el que ells pretenen i el que ells aconsegueixen.
Ara, jo vull fer una estirada d'orelles pel que he llegit. A un senyor que potser us sona que s'ha retirat de la política, si es pot dir, que es deia Alcaraz,
sí,
del president de les víctimes,
bueno, no era polític
però pràcticament es dedicava a la política,
sí,
perquè
exacte, sí.
Tots aquests 4 anys torpedinant
anava del bracet amb
sí,
el PP,
això és clar, i aquest senyor doncs es veu en el colmo de la patinada pocs dies abans també havia fet brillants declaracions dient que te faria el darrer regal el govern fent una manifestació d'entrega d'armes i... Déu-n'hi-do, a vegades la gent callada estaria
i a vegades
més guapa,
Aquest personatge n'ha dit...
Nefast, jo penso que és un d'aquests personatges nefastos,
N'ha dit moltíssimes animalades. Per a mi és cosí germà del Jiménez Los Santos.
Sí, me sembla que...
Perquè no és la primera que diu, és que n'ha dit moltíssimes de borrades, aquesta persona. És que jo no entenc com una associació pot tindre de president una cosa així.
Bueno, ara s'ha retirat.
Bueno, sí.
Però es veu que el seu delfí seguirà aquesta tendència, Ja sabeu,
sí,
que és una associació majoritària,
I aquesta associació que no ell presideix...
No és la que té més afiliats.
No és la que té més afiliats.
D'acord.
Ells fan ells són els que els han otorgat aquest d'això, però no... No, perquè, per exemple, tots els
però,
de Catalunya estan...
A més, aquesta associació que ell presideix l'ha fet anar per enriquir personalment,
Déu-n'hi-do. Bé, deixem aquest personatge i passem a parlar d'un tema que em sembla que avui és protagonista en positiu, no? Dolors, avui quin dia és?
Avui és el dia de les dones, el dia 8 de març.
Que abans ja m'has corregit d'una manera professional, m'has dit. No ho has dit bé, dia de la dona treballadora.
Sí, és que ho segueixen dient i fa molts anys que van deixar de dir-ho, perquè en realitat totes les dones són treballadores, perquè no n'hi ha ni una que no faci feina.
I els homes no som treballadors?
Una miqueta menys, perquè en realitat les feines de casa està calculat que les fan, o sigui, treballin a fora de casa o no, les fan amb un tant per cent, ara no me'n recordo les xifres, molt més elevat les dones que les homes.
Avui som 4 senyors i una senyora, podem fer una petita enquesta sense ànim de veritat científica. César, fas dona? Ai, fas dona, fas feines a la casa?
Faig feines a la casa, he de dir la veritat que no.
No, bé.
I si em sent la meva dona...
1-0. Jordi Castelló.
Majoritàriament ho fa la dona.
2-0.
Faig coses a casa, però reconec que el pes lo porta la meva dona.
2.5-0.5. Toni, fas feines a casa? Diu
sí,
que sí.
Sí, això vas.
Bé, i el Jaume no pot opinar, perquè poden trucar.
Perquè condueix el programa.
A la Dolors no li has preguntat.
Dolors, fa feines al Fabri?
Sí. Però em toca sempre més a mi que en ell, És un... O sigui, hi ha coses que... Jo dic, no? Suposo que és l'educació, que hi ha coses que nosaltres les veiem i que poden passar per davant dels nassos i no...
Sí, això és l'educació, filla.
A veure,
però cuina.
Mares, mestresses de casa, àvies, que teniu fills, nets, els heu educat a que facin les mateixes feines que les filles i les netes? Truqueu-nos, dieu-nos el vostre parer. O sou d'aquelles senyores que a vegades dieu no facis això, que ho fas malament, perquè també passa, no, a vegades?
Sí, bueno, això passa ja més aviat amb les àvies.
Les àvies?
Les generacions joves ja ha canviat molt la cosa.
Ha canviat molt. A veure, el... Jordi, perdona, Jordi, tornem a tenir una altra trucada, eh? Per dia de reflexió, la gent està bastant animada. Sí. Endavant.
Bon dia, Jaume, i a tots els contertulians.
Bon dia, Montserrat.
Bon dia, tu.
A Montserrat. Que
raro!
Feliç dia, 8 de març.
Mi voz és inconfundible, filla.
Sí, molt bé, Montserrat.
Dispenseu. No, a veure, com a vocal. Com a mare, primer que tot.
Primer mare.
Mare.
De dos nens, eh?
Vocal de dones de la quartera.
Vocal de les dones.
Eh? I en acabat, doncs, el programa que es fa aquí a la ràdio de les mestresses, he de reivindicar que avui és el dia de les dones, no? Però m'ha tocat fer la feina igual.
Ah, sí?
M'han ajudat. Ah. A veure, jo reconeixo que a casa meva...
Tres homes, eh? Teniu, no, Montse? Teniu tres homes a casa, no?
Tres homes a casa tinc jo.
Déu-n'hi-do.
I m'ajuden molt. M'ajuden molt. Som molt conscients de que el treball de casa és una feina molt feixuga, molt... no ha estat mai valorada. No sé si hi estarà mai, perquè ara les eleccions... me poso amb les eleccions... No, avui no s'ha de fer propaganda de res, però bueno, jo reivindico és que cada vegada que hi ha eleccions... És que a les dones no... És que no sent res de les, ni de les mestresses. Les dones cobren menys fent la mateixa feina fora de casa que un home. No sé si cobren un 20%
sí,
menys.
Sí, un 30% menys.
Un 30%. Imagina't. Pues, ostres, tu, què passa?
No, no, depèn de les empreses també, eh? No totes. Eh? Això no s'està equilibrant una mica.
Me permeteu que continuï la Montserrat? Després,
una mica,
en tot cas...
una mica poc, eh? Encara. Mm. Estem al segle XXI, ja. Estem al segle XXI i jo estic escoltant dones i sentint dones pel carrer pel d'allò, que encara estan, pues, que costa. N'hi ha d'homes que fan feines a casa que ajuden molt, vale. Això sí, s'ha adelantat. Però falta molt, eh?
Encara hi ha camí a recórrer, segons tu.
Bastant.
Molt bé, Montserrat.
Jo ja sé que tu ets un mestresso de casa, molt adient, no expliquis, i escolta, passes l'aspiradora. Perfecte.
Ui. No em feu cas, oients, de tot el que diu la Montserrat, que és de l'empresa.
No, però és per reivindicar tot això, clar. El dia de les dones, a veure, soc una de les defensores, no?, del treball a casa, que no està remunerat amb res. Jo trobo que això els polítics hi haurien de mirar, eh? És que miren molta cosa, però és que de les dones no se'n sent a parlar.
Sort que tu fas aquest programa un cop al mes i ets una mica un estandard, eh?
Hombre, pocs minuts, eh? Molt que bé. Sempre me'l retallen. També reivindico això.
Reivindiques a l'empresa.
Reivindico.
Molt bé.
Vinga, gràcies, eh?
A tu, Montserrat, eh? Vinga, fins aviat.
Fai un incís.
Fes un incís, Miquel.
I pregunto a tu, Jaume, tu que ets funcionari, els sous, els funcionaris, estan equilibrats entre homes i dones ja o no?
Home, a veure, jo crec que és que per força és que si no ja sí, seria un greuge.
T'explico una cosa.
Una cosa és que potser en certs càrrecs hi hagi més homes que dones dins la funció pública, que no t'ho sabria dir, hauria de mirar les estadístiques. Però a veure, jo només faltaria que la funció pública...
Per llei no pot haver-hi discriminació salarial, no existeix la discriminació salarial. El que passa és que ja, feta la llei, feta la trampa, i el que es fa és que normalment no es reconeix no se li dona valor en aquell lloc de treball que utilitza una dona, o sigui que és la manera de que tingui, se la qualifica més baix, d'aquesta manera és com es rebaixa el sou. O sigui que...
Això passa més que res a la indústria privada.
No, hi ha molts llocs.
No, però per això preguntava si...
O cert tipus d'empreses de serveis on majoritàriament però el sempre... treball és femení i s'aprofiten.
Però sempre és privat, no?
Mira, jo he llegit que ha sortit en diversos mitjans que es prepara unes vagues a Catalunya en geriàtrics, perquè es veu que els sous són molt baixos, diu que no arriben als 800 euros, i les jornades laborals són molt dures, sí. I la major part d'aquest segment professional
són dones.
Són dones.
Un 90% són dones, d'aquest segment professional.
Vull dir... Així com, per exemple, en el cas dels conductors de... De Barcelona deuen ser majoritàriament homes, no?
Sí, n'hi ha alguna dona, per això. Mm. Però majoritàriament són homes, sí.
Parlant de dones, doncs també s'han incorporat a la indústria, perquè, per exemple, en altres escots tenim... comencen a haver enginyeres.
Sí?
Sí, sí, noies que són enginyeres.
I tenen el mateix sou?
La veritat és que no ho sé si tenen el mateix sou. El que sí és cert, te puc dir que els que entren nous tarden uns anys, tenen un pla de carrera, que se'ls diu.
Pla de carrera.
Que no arriben a cobrar el que cobra un fins al cap de 4 o 5 anys. Llavors tarden una mica en cobrar el sou, però no les dones sols, sinó els nois que també entren tenen aquest pla de carrera. Però sí, és cert és que s'incorporen bastantes noies que són enginyeres.
Bé, és interessant el que has dit. En César ens portava unes ampolles aquí, evidentment, no, de paper.
Que no els he portat jo.
De paper portava que les havies dut tu. Aquesta setmana hi ha una bona notícia, no, César, sobre el tema...
Però primer comencem amb el de Montsant.
Comencem amb Falset.
Digues.
I, bueno, Falset han donat el Robert Parker, que és un gurú dels vins.
Tu t'agrada això del món dels vins, César?
Molt.
Per tant, és una de les
aficions. Mm. Llavors el Robert Parker, que és un americà que valora els vins, hi ha gent que no hi creu, però la majoria sí, ha valorat a l'Etim l'Esparver amb 94 punts i és un Montsant del 2005.
És de les cooperatives
de
Falset-Marsà.
Sí.
Doncs felicitem les cooperatives.
Però no solament aquest, sinó el castell de Falset del 2004, l'ha classificat amb 92 punts.
Déu-n'hi-do, eh?
Sobre 100, parlem sempre sobre 100.
Sobre 100, això és gairebé la perfecció.
I l'Etim Garnatxa l'ha valorat amb 90 punts. I l'Etim Rosat del 2007 amb 90 punts. I 90 punts ja és molt alt, eh?
És un rànquing que és difícil arribar-hi.
És l'excel·lent. Del 90 en amunt és excel·lent.
És un 9.
És un 9, allò, el 9 de les notes nostres d'abans, eh?
Ah, això mateix. Però és que a part d'això, ja si sortim de Falset, de la comarca del Priorat i del Montsant, de 23 vins,
de totes les denominacions d'origens d'Espanya.
Sí, de tota Espanya.
Que n'hi deu haver unes quantes.
Sí. Pues de 23 vins hi ha 5 Priorats i 2 Montsants.
Ostres.
Classificats, un d'ells amb el 100, que és el màxim,
100
el
nom,
que és el Clos Erasmus. Que és la Daphne, és una suïssa que li està fent...
Clos Erasmus, un 100?
Un
100. Un 10?
Un 100. És l'únic que hi ha. És l'únic que hi ha un 100. Inclús el Pingus que sempre ha estat als més alts, que és de la Ribera del Duero, té un 99.
Déu-n'hi-do. El Clos Erasmus seria D.O. Priorat?
El Clos Erasmus, D.O. Priorat.
És de Gratallops.
Gratallops, sí. És un vi molt car o és un vi assequible?
Home, és un vi caret. I aquí és molt difícil de trobar-lo.
Ho diu el preu, ho diu allí al costat.
495 euros.
Ui.
Bé. No, claro.
Bé, però per exemple aquests de les cooperatives de Falset-Marsà són més assequibles, no?
Són uns preus raonables.
És a dir, són uns vins excel·lents i amb un preu...
Però aquí també n'hi ha un de 98, que es diu Montsant, 98 punts, que és quasi l'excel·lència, que és l'espectacle.
L'espectacle que ha sortit ara nou.
D'aquí,
Del René Barbier, que el fan a la Figuera, a prop de l'ermita de Sant Pau.
Molt bé, doncs felicitem el René Barbier, perquè a vegades també ens ha vingut aquí i sempre és un mestre quan ens parla de vins.
98 punts, eh?
Quin preu té?
Per casualitat.
96 euros.
96 euros ja és... Bueno, és car, però és que l'altre em val 400
i pico. Sí, 400.
No, i si mires l'ermita de l'Álvaro Palacios, que sempre està entre els primers, també val 595 euros.
I té 98 punts, també.
I té 98 punts.
A veure, 500 euros una...
596.
Quasi
595, o sigui 100.000 pessetes.
Déu-n'hi-do. A mi em faria com a mal de panxa veure...
No, 98 punts.
El que li agrada, el que li agrada, i ho pot fer, i hi ha molta gent que ho pot fer. És a dir, no, que sigui una generalitat,
no ho trobes tu exagerat, doncs.
Sí que és exagerat. Però el
que parlo tu com una persona
igual,
que t'agrada.
Això és igual que un senyor que té un Ferrari.
D'acord.
A mi també m'agrada el Ferrari, suposo que tu t'agradaria, però no el pots comprar. Però si un senyor se'l pot comprar, doncs me sembla molt bé. És un capritxo. Això són capritxos.
Si algú de vosaltres, dels que ens està escoltant, ha adquirit alguna vegada aquests vins, que ens faci una mica les excel·lències, no? D'aquestes primeres estrelles.
Home, jo et puc dir que els he tastat. Jo he tastat l'Ermita i te diré que és un gran vi. Ara, pagar 100.000 pessetes, ara, per aquest, a la millor amb un que em val 5.000, hi ha una certa diferència, però no de 5.000 a 100.000.
I és una mica com quan pagues per un crac del futbol, que la millor...
Sí.
No, que es paga molt la marca i la fama.
A la marca. La marca,
això
la
és igual fama... que el textil, és exactament sí. igual el textil. Tu un pantalon del Levis, perquè es marca Levis, pagaràs 20.000 de les antigues pessetes, i un de normal ne pagaràs 5.000.
Per cert, pantalons Levis, que vaig pensar en tu el dia que el TV3 va fer un interessant reportatge sobre la indústria tèxtil a Pakistan, i aquella gent cobraven, no sé si cobraven 30 euros al mes.
Sí, un euro al dia.
Un euro al dia, vull dir... Clar, Miquel, tu que ets del
sector... Pakistan i la Índia i Xina...
Ha de ser impossible lluitar contra això.
No, per això et vaig dir que la nostra indústria està com està, perquè és impossible lluitar contra això. La gent aquí es va quedant sense feina.
Perquè han acabat aquests pantalons aquí, els pagues com si els haguessin fet aquí, però no, vull dir, el preu no és...
Sí, el preu no varia.
El preu no varia, exacte.
L'altre dia, el llistat dels homes més rics del món...
Sí, sí, la revista Forbes, més o menys.
Sí, lo segon i el més ric d'Espanya venen de l'indústria textil.
Sí, l'Amancio Ortega és, ho dic bé, Amancio Ortega, del grup Zara, no?, Inditex.
Sí, i un altre nord-americà.
Per cert, s'ha desbancat a Bill Gates.
Sí.
Ja no és
diuen
el
que ha sigut una moguda que li ha interessat a ell perquè està amb tots aquests judicis.
Bueno, però el Bill Gates se l'ha desbancat perquè...
Però que és pobre ara,
No, se l'ha desbancat...
Ha quedat el tercer, sí.
Se l'ha desbancat perquè ha invertit una burrada de milions de dòlars en compres de diverses empreses. I clar, aquests diners resten, però realment el que fa és ampliar el negoci. Vull dir que l'any que ve potser serà el primer una altra vegada de llarg.
Per cert, que a Espanya tenim, ja que és el dia de la dona, tenim unes dones que estan al capdamunt de les riques, que
les són
les nostres estimades amigues Koplovich.
I els Albertos han sortit ara.
I la dona de l'Amancio Ortega, també.
Sí, també.
O sigui, el marit i l'ex-dona.
A què es fan tants milions? Perquè jo a vegades ho he pensat.
Home, Zara és una...
Te deu ajudar a viure una mica millor.
És increïble. Vull dir que Zara ara està instal·lada a tot el món.
Sí, i Zara ja fa molt temps que fabrica a Xina. Si abans un cost de producció que costava 10 i es ven a 25, ara segueix venent-se a 25 i el cost de producció és 3.
Vaja, sí. Ha quedat clar,
Més milionari.
Clar, llavors vol dir que...
Més milionari.
Sí, més milionari.
A costa dels esqueres dels treballadors europeus, pues, se fan fortunes ràpides.
Sí, però per això no té aturador, no, Miquel?
No.
Estem en una economia de lliure mercat.
Exacte.
En la globalització.
Jo volia...
I ningú deixa de comprar aquests productes. A la millor, un noi va comprar uns pantalons d'aquests i el seu pare ha estat acomiadat d'una empresa tèxtil de Sallent o del Llobregat, no? Per posar una paradoxa, no?
Sí, però es compren perquè el preu és més raonable que si compres uns Lewis fets aquí al costat, no?
No, però pel que ens diu el Miquel Maria no varien gaire els preus, no? Els preus del...
Miquel Maria
del...
no.
Ai, perdona, del Miquel. Miquel. Ara estava pensant en un altre Miquel.
Algú varien, no, Miquel, els preus?
No, no. Tu agafes un xandall de la Nike i veus Made in India i val 150 euros. O unes espardenyes, o unes sabates, o unes mambes de la Nike, o de la Reebok, o el que vulguis, o una pilota de futbol, i pagues igual que si estiguessin fets a Sabadell.
I la qualitat no és la mateixa.
El que pagues és la marca.
Bueno, la qualitat ja és discutible. La qualitat ve... Aquestes marques, la Reebok, la Nike, tot això, exigeixen molta qualitat.
Sí?
Sí. El que passa que, clar, aquí arriba molt més barat, només per la mà d'obra, és que no és res més, és la mà d'obra.
És el factor que marca més, no?
Clar, la mà d'obra és el principal.
Digues, Dolors.
No, jo volia...
Estàs callada?
No, volia apuntar...
Sorprenentment callada, el dia de la dona.
No, volia... No, és que una de les coses que volia parlar avui és perquè el cap de setmana passat, que es va morir la meva tieta, vaig pensar molt en falset perquè per tot el tema de la indústria de la mort, no? Que és també... Aquesta és està en alça. I llavors...
Que parles de les funeràries? Sí. Quan dius,
clar.
I, bueno, els tanatoris, no? A Barcelona. Que, aviam, que jo penso que hi ha una part que està molt bé, o sigui, que està molt ben fet, però, per exemple, tot el tema del que són els capellans, que hi ha una sèrie de gent que li diem els mercenaris del funeral, perquè ni saben... Perquè, per exemple, aquí en un poble no tens la possibilitat de fer un enterrament laic, no? Vull dir que és difícil, suposo, perquè no tens la infraestructura. però almenys si vas a l'església el capellà sap qui és, sí, o coneix la família, o es molesta, no? Sap averiguar el què i tal. I llavors allà és una cosa super mecànica.
De funcionari.
De funcionari, no? Que llavors diu 92 anys, persona gran, que no hi toca. No, si tocava més que vostè i que jo junts, o sigui que no és una cosa... Ens van...
És a dir, tu l'experiència personal de la teva tieta va ser més aviat trista.
Bueno, no va ser trista del tot perquè el Fabri va escriure un test, va parlar molt bé i ho vam fer-ho a la nostra manera, i a més una cosa que sí que m'agrada és que ara hi ha opció de música, hi ha uns músics que pots pagar i tal, i ella volia que li toquessin un tango i el van tocar-lo, i...
Que ho van fer el tenatori al Sancho d'Àvila?
No, a les Corts.
A les Corts. Mm.
I d'això. Però saps allò, la fredor de... Sí. De la impersonalitat, el tal, i pensava que en un poble la qualitat de viure... Jo me'n recordava Falset i pensava, no, la qualitat de viure en un lloc que et coneixen...
És la diferència que coneguin o que no coneguin.
Que som les persones, no? Que és, és la proximitat, no? Vull dir que, que és algun...
Però això passa en tots els sentits a Barcelona, perquè jo he viscut a Barcelona amb un bloc de pisos... i marxar d'aquell bloc de pisos i haver veïns que ni haver parlat ni quasi ni conèixer-los. Sí, llavors és la soledat de la ciutat gran.
Però saps que ara ens comença a passar als pobles això? Que és un drama, jo mateix m'he sentit compungit. Es va morir la mare d'una bona veïna nostra, però el no conèixer exactament el nom i el cognom i viure aquest nou model de vivendes que, de dos anys, a vegades se pot morir un veí i no te n'assabentes, cosa que potser abans era més difícil.
Perquè es diu molt el nom de pila, i els cognoms dels avis sobretot no els coneixen.
Sí, i els apodos, estaria que a vegades jo trobo que faltar...
Però la gent als pobles pregunta, i aquest qui és?
Aquest qui és,
I si no, truquen a l'Ajuntament.
El nom de la casa, o el nom, o l'apodo, però bueno.
El renom.
Sí.
Bé, Dolors, a nosaltres ens va saber greu la mort de la teva tieta, si aquí tenies molt bona relació.
Em va fer de mare.
I crec que això de la indústria de la mort has fet bé de dir-ho, perquè a vegades falta una certa sensibilitat, no? Ahir llegia en un mitjà periodístic això, la carta d'un senyor que es veu que estava molt acostumat a fer cartes als lectors, i va fer la seva carta pòstuma, i també parlava una mica d'això, no? D'aquest afredor i també de la llunyania de la nostra societat en relació a la mort, perquè també se vol amagar molt.
Sí, és que és això, és que...
Volem fer una mena de societat tan tova, no? Doncs l'amor forma part de la nostra existència.
De la vida, sí.
Abans als pobles, ja ho sabeu, es anava a vetllar per les cases, no sé si ho recordeu.
Sí, i tant, que me'n recordo.
Bé, Itàlia es continua fent, eh?
Sí, a Itàlia.
A Itàlia jo em vaig quedar molt sobtada perquè quan es va morir el pare del Fabri, perquè jo no m'ho imaginava, i no hi ha tanatoris, no existeix la... El tema dels tanatoris, si es fa a casa, i es vella el mort a casa.
Bueno, però aquí als pobles encara es va donar el pèsam a casa, també, encara se conserva. Va ser que clar, els tanatoris han tret un problema de damunt, però hi ha molts pobles petits que encara es fa dintre casa. Si són avis que moren a casa...
Però a Itàlia totes les ciutats, a les grans ciutats també, o sigui que no existeix, és un concepte que no...
Bueno, sí,
un altre que concepte. No d'això. I, per exemple, tot el tema del laïcisme tampoc no està contemplat.
Home, el que és clar que... Vull dir, un també hauria de tenir dret a tenir una cerimònia laica, si volgués, suposo...
És que la pots fer,
La pots fer, però clar. Suposo que, potser la Dolors aquí deu ser... En un poble potser és complicat, si necessites un espai...
Jo hi he anat amb un aquí Falset i veurem el que fan.
Què es va fer a l'Ajuntament o...?
No, se fa una xerrada davant de casa i llavors porten el mort cap al cementiri perquè ara se pot enterrar al cementiri, abans no, i llavors allà fan una altra lectura d'uns companys, de la família i tal, i ja està.
És a dir, que és possible, Jordi. Sí.
Clar, però al carrer, no? Però en canvi...
No, potser la Dolors parlava d'algun espai, no?
Sí, allà, clar, tens el mateix... La capella, les capelles dels sanatoris són... O sigui, tenen els símbols que es treuen, no? Tu pots ser catòlic o...
Sí,
no,
però
sé
aquí no hi pots anar, a l'església, per exemple.
Clar, ja, sí. Però vull dir-te que té, el que té el tanatori és això, que clar, l'espai és neutre. Jo vull dir que es condiciona segons el que hi ha. No, ja et dic, jo sé que a Itàlia, quan si algú vol fer-ho, té que fer-ho al carrer, però jo trobo que és més inhòspit, o sigui que...
Bueno, al carrer, perquè és que no tothom cap dins de casa, llavors l'humor estava a l'entrada de la casa, se va fer unes lectures, llavors se va agafar uns companys, lo van agafar, van anar cap al cementiri, i allà se'n van llegir unes altres, i ja està.
Sí, home, jo em sembla que forma part de la pluralitat de la nostra societat, sí, que puguis tenir aquestes opcions d'una manera normal. Mm. César, tenia una cosa per tu. A veure, tu ets home de mòbils?
Sí, sóc home de mòbils.
El fas anar sovint?
Bueno, tu cada dia.
Envies SMS?
Algunes vegades, sí.
Doncs
no gaires, però...
Contribueixes a fer rics certs programes de televisió pública.
Ah, no, d'aquests res.
T'ho dic perquè hi ha una revista que es diu Canvi 16, que es veu que ara publica en català, que diu que ha destapat un negoci ocult amb els SMS, programes de gran difusió com Gol a Gol, Els matins de Josep Cuní.
Sí, sí, sí.
Es veu que proliferen aquests SMS i de cada... trucada, o enviament de missatge, no?
Sí, 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 sí.
Que val 1,20 euros, 1,20,
més
1,20, IVA. Més IVA?
No ho sé, t'ho pregunto.
Jo, no ho sé, però 1,20 posava, per missatge, la meitat dels ingressos van per la cadena.
Sí, sí.
Tu
sí,
fixa-t'hi, sí. Fixa-t'hi.
Tots els programes ara tenen
tots.
Com els 800, com els números.
Però ho trobo exagerat, no?
Tots els concursos de televisió... Tots se basen en això, en enviar SMS o trucades.
I el concurs surt molt bé de preu perquè paguen.
I aquí qui guanya? La telefònica, en aquest cas,
i el programa.
Diu,
però són milions i milions.
Diu que han fet càlculs, que per programa poden facturar, poden ingressar al programa 3.000 euros per programa.
Això ho fan ara els partits de futbol.
Ho trobo exagerat, eh?
Partits de futbol, si us
heu fixat. Però no és el que diem, igual que la gent compra uns leves, ni que sigui Made in China, la gent envia missatges i potser no caldria i s'acabaria... Penso que això és com un abús, no?
Sí, sí.
Ja,
sí,
bueno, però això és el que hi cau. Mira, ara està, per exemple, fent una propaganda la Volkswagen,
sí,
que regalen, no sé si són 100 Volkswagen 4x4, i cada dia te van recordant, si m'envies un SMS que hi posi no sé què, tens tants punts i entraràs a la rifa, doncs això. Però cada dia. Clar, hi ha molta gent que pica, i va posant...
Per això ho fan, perquè hi ha molta gent que pica.
Clar. Ràdio Falset potser també ho haurà de fer. Però
sí.
Serà una manera de fer ingressos.
Un
SMS, tertulia.si, tertulia.no.
Però, per exemple, a la TV3, el del Cunit són temes d'opinió. El qual sí, també especular amb els temes d'opinió sembla una mica heavy.
Sí,
sí.
Exacte.
Veritat, o sigui, ho trobes una mica fort, no?
Sí, perquè
aquí
a més
Ràdio Falset ho podem fer. Que envien SMS, els primers 30.000 entraran amb el sorteig una botella de garnatxa. I ja veuràs si farà peles Ràdio Falset.
Potser sí, M'ha semblat que el nostre director Albert Cots ja comença a prendre la idea, perquè això d'anunciar pizzas se no comença a cansar, eh? Sí. I serà una manera més fàcil de fer,
bueno,
de fer
ara,
diners.
Ara hauríem de parlar de política.
No.
De política?
Clar, home.
Avui no es pot.
Com que no?
Sí,
ja hi ha un guanyador a les últimes eleccions, no?
El Rouco.
Vale!
Ai, que no pensàveu parlar del Rouco?
Sí.
No, jo, perquè a vegades jo, segons qui l'has de castigar amb la teva indiferència.
Crec, però la notícia de la setmana ha sigut aquesta.
Anem-ho
a
explicar.
A tu t'agrada, no, Miquel?
La conferència episcopal tenia de elegir un candidat, no? L'últim era un senyor, deien, relativament moderat, el bisbe Blázquez de Bilbao.
Que no va sortir
per dos vots, però sembla ser que dels vots que hi va haver pel Rouco no hi va haver de bisbes catalans. Diu que hi va haver un parell de bisbes catalans, el de Tortosa i el de Terrassa, que van apostar doncs per la línia de la COPE, s'ha de dir així, no? Línia COPE.
La línia dura.
Línia dura. És a dir, ha guanyat el Jiménez de los Santos al final.
Sí.
Jo no l'he sentit.
Ell sempre guanya,
Escolta, després de l'elecció del Rouco no l'he sentit cap dia, perquè deu haver estat...
Es veu que aquests dies estava molt enfadat perquè el nunci va tenir la gosadia de convidar a sopar el senyor Zapatero.
Això sí que ho vaig sentir.
I es veu que el Jiménez d'això ja no ho va poder resistir,
I el Rouco Varela l'endemà també va estar molt enfadat perquè els mitjans de comunicació van sortir les inversions de la Iglesia Catòlica Apostòlica Espanyola amb empreses que produeixen anticonceptius i preservatius.
I això el va inquietar.
Per això va sortir també per televisió.
Sí?
Sí.
No, jo aquesta notícia no l'havia seguit.
La pela és la pela.
Que això no ve d'ara, ja fa 25 i 30 anys.
Bueno, però els ha molestat que s'hagi dit una altra vegada.
Hi havia inclús un laboratori a nivell mundial que era del Vaticà. O el 70% o el 60%. Sí.
Clar, tu, César, aquest món el domines una mica. Vull dir, a veure,
miqueta,
el món farmacèutic.
Una miqueta.
No el món del Vaticà, també el domines.
I el laboratori us puc dir quin era, es deia Serono. que es dedicava a hormones de creixement i coses d'aquestes.
Bueno, però clar, això és predicar el que no es creu, perquè si inverteixen en empreses...
Que la mà dreta no sàpiga el que fa l'esquerra. Sí. Suposo que és una tergiversació en el missatge evangèlic.
Quan li van preguntar al Rouco, va dir, bueno, és que los negocios ho porta el secretari, a mi no em digueu res, jo no sé res de tot això. Doncs però estem parlant d'inversions molt importants.
Sí, no. A veure, que hi hauria...
Jo recordava... Digues. Jo aquests dies passats, quan vaig sentir la notícia, recordava... Et recordava tu, Jaume.
Perquè... Del Rouco me recordaves a mi?
No, perquè... No, que et sap greu. No.
Bé.
No, perquè jo sé
potser
que...
Potser estaré a Madrid aviat.
No, perquè jo sé que tu ets una persona creient, però que t'enfades molt amb aquestes coses. I que
hi ha molta gent que és creient i s'enfaden amb aquestes coses.
Sí, ja ho sé, però jo tinc més a prop.
I jo vaig aprofitar ja fa anys per recriminar campanya, directament el nostre arquebisbe, el senyor Jaume Pujol, que el van convidar a la ràdio i li vaig dir això de la Copa. Li vaig dir que per mi... I ara es parlo a títol personal. És un escàndol. És un escàndol, que entra en contradicció en un missatge de Pau i Germanor. Gent que estigui atiant l'odi dia rere dia i que no s'aturin davant de la calúmnia i de la falsedat pels seus objectius, és, penso que és un escàndol. Per mi és quasi més escandalós això que el que diu el Miquel. Tot i trobar-ho greu, eh?
Que la Copa, com que la sentim cada dia, potser estem ja acostumats.
No, però no t'acostumes, perquè jo...
Tu la sents cada dia.
Jo fa anys que per salut mental no l'escolto.
Però de quan en quan s'ha de sentir per veure amb el que diuen.
L'escoltes, Miquel?
Home, de quan en quan sí.
Per això et duies més cabells blancs aquesta setmana, eh?
Sí, sí. Si no l'escoltes, no ets capaç de saber.
De totes maneres, penso una cosa que vull dir, que encara que no t'hi acostumes, perquè realment sentir, es fareix tant, és una persona, té un monòleg a les 6 del dematí, el tio aquest, que és, o sigui, jo el vaig sentir abans...
Com el Buenafuente, un monòleg.
Un monòleg que es passa una hora insultant, o sigui, per exemple, en el Chávez...
De qui parles, perdona?
Del Jiménez de los Santos. Que jo dic, com es pot permetre, els diu goril·les, el goril·la de Venezuela, el goril·la de Bolívia, o sigui, insulta, contínuament insulta.
Ja saps que l'han multat un jutjat i ha tingut una sanció, perquè va qualificar un antic jutge que es va morir, que es deia Fanjul, el va qualificar de terrorista i ara ha tingut una sentència, el que passa que haurà d'anar al Tribunal Suprem.
Però és que...
Que quedarà amb res.
No haurà de pagar res.
I si ha de pagar amb el que cobra...
Però de totes maneres, és que vull dir, és que a mi el que m'escandalitza és que aquest senyor, l'Església Catòlica d'aquest país, li permeti això. I això és el que més m'escandalitza. Perquè està fomentant l'odi. L'altre dia, per exemple, deia, sí, perquè és tota l'època... O sigui, defensa el franquisme, considera que no hi va haver-hi una dictadura. És que, clar... Aviam,
saps que havia estat supercomunista? Això és el més curiós, el senyor el Jiménez. No del suc, una cosa encara més...
No, del suc.
Del suc havia estat. I com és que se li va capgirar?
Saps què va dir el Santiago Carrillo quan li van preguntar això? Va dir, esto demuestra que los franquistas serían infiltrados en todos los partidos.
Va fer la lectura al revés, està bé.
A mi em van dir perquè li havia passat això. Perquè es veu que hi va haver un enfrontament entre els de Terra Lliure i la policia i ell estava per allí i va resultar ferit
amb un genoll
i llavors va coix des de llavors i es veu que arrel d'això zas contra Catalunya i contra tot el que sigui català.
Però va ser un accident o va ser un atemptat?
A mi em sembla que l'havien segrestat, el van segrestar unes hores i li van tirar un tret, però no podria posar-ho amb el foc.
Tiro expressament.
Jo mireu, aquesta setmana...
Qui, los de Terra Lliure?
Sí, em sembla que va per aquí.
Los de Terra Lliure, el màxim que van fer va ser una cantimplora i es va morir una ciutat
de far. Sí, amb això té raó el César, perquè me'n recordo, hi va haver un parell de casos, i un em sembla que va ser ell. Però es veu que abans ja havia firmat una plataforma per defensa del castellà, ja són d'aquests que potser ja eren infiltrats. Mira, el cas és que aquest personatge...
Jo crec que no hauríem de parlar més, perquè encara li estem fent propaganda. Ara la gent escoltarà la Copa, millor que no l'escoltin.
Jo no me l'escolto,
Permeteu-me un moment.
Digues.
Heu de saber també una altra cosa, canviant de tema ara.
Molt bé, faim un gir, un gir. Molt bé.
L'energia eòlica aquesta setmana ha anat pel davant, quasi bé de tot.
Molt bé! Jo portava una notícia per tu, perquè sé que ets un home de forta energia. S'ha inaugurat un nou parc eòlic. No sé si l'has vist, perquè està a la Conca de Barberà.
No l'he vist.
Es veu que és uns molins espectaculars, curiosament també en un paratge natural bonic, però es veu que fa falta... Potser el Miquel coneix el paratge, es diu la Serra del Tallat. La Serra del Tallat separa l'Urgell de la Conca, és la famosa carretera d'Andorra.
Sí.
La cartera de Belltall.
No, no l'he vist.
La de Belltall.
Sí. Belltall, sí.
Ostres, doncs era molt bonic aquell paisatge.
Doncs allà hi ha uns molins enormes.
De Tàrrega a Montblanc.
Enormes.
Jo no sé com es poden...
Però es veu que no hi ha hagut cap tipus d'oposició popular.
No, bueno, és que quan hi ha oposició és quan se fa el que es vol. Això... Clar, l'energia eòlica...
Enormes, eh?
Jo estic totalment d'acord amb ella, però sempre respectant unes normes, respectant els espais naturals. És que n'hi ha molts espais que es pot ficar l'energia eòlica, moltíssims.
Exacte.
Tot el que és al voltant de les autopistes.
Escolta, aquesta és la pregunta. Com és que aquestes àrees allò ja degradades del voltant de les autopistes? Estic pensant en aquestes zones cremades de Miami i Hospitalet.
Això ho he dit moltes vegades. Jo, pel costat de l'autopista, en caben mil d'àrees generadors.
En què no li interessa que estigui allí?
Bé, jo us diré una frase genial.
Els que especulen amb el terreny.
Aquí, digue'm, corre.
No ho sé.
Els que especulen amb el terreny, clar, és que...
No, allò és de l'estat, ja.
Per això, que vull dir que es posen en llocs on compren terrenys, i en vendes de terrenys, i...
Però no, aquesta no és la qüestió, a més a més. A part, això és una part, però després és la maquinària pesada. Moure mils de metres cúbics de formigó cap aquí, camions, bulldozers, topògrafos, arquitectes,
que això genera...
enginyers, gent de cap aquí, cap allà... Clar, una obra a la muntanya és 10.000 vegades més cara que fer-la al costat de l'autopista. Llavors, l'energia eòlica està amagada darrere de les constructores.
Bé, em sembla que ha quedat clar el teu punt de vista, Miquel. Si un dia aneu al Coll de Belltall, ens informeu, perquè jo tinc ganes de tornar-hi. Vaig anar l'any passat a veure els pastorets de Calaf, que per cert us animo que els visiteu. Ara ja no actuen, fins al curs següent. Però era espectacular veure aquella mena d'andròmines de ferro. Allí el Don Quixote s'hagués fet pols, eh? Sí, perquè ja saps que ell lluitava contra gegants i no molins, no?
Sí.
Per cert, parlant abans de sous, a mi m'ha cridat molt l'atenció les diferències de sous abismals que estem actualment vivint aquí en el nostre estat. Diu que un executiu doncs del BBV, de Ferrovial, d'Antena 3, del Banc de Santander, pot cobrar amb normalitat 5 milions d'euros a l'any, però curiosament el 58% dels assalariats no arriba als 1.100 euros al mes. I estava dient que potser l'escletxa social cada vegada al nostre país és més evident, eh?
Clar, perquè cada vegada la família, el que es diu bàsicament la família mitjana, doncs cada vegada té més dificultats. O sigui, abans parlàvem molt de família mitjana alta,
sí.
I ara la família mitjana ja comença a ser família mitjana baixa. I clar, aquestes diferències s'estan accentuant molt.
Mira, la prova la tens amb el senyor Pizarro.
Qui és aquest senyor?
Aquest senyor...
Conqueridor del Perú, no?
Sí, al seu temps.
El senyor Pizarro, que el van presentar com la gran estrella, es va estrellar el primer dia i ja no se n'ha parlat mai més. Aquest senyor, per plegar d'Endesa, li han donat 23 milions d'euros. Traduïu en milions de pessetes, són quasi
no surten, en la meva calculadora no surten. 4.000
milions de pessetes.
I arrel del problema de León s'havia augmentat un 40 no sé quant per cent el sou.
El problema de què? Ah, del de León, de la famosa OPA.
De la famosa OPA que no volia ser...
Que el gas natural no hi podia actuar, no? Perquè era empresa estrangera.
I aquest senyor havia de portar l'economia d'Espanya.
Bé, no? La seva economia la porta bé.
Ah, suposo.
Sí, la seva sí, però la dels altres no, perquè també va ser un dels primers en què va anar a començar a despedir gent sense pagar el que tocava.
Ah, sí?
Sí. Un dia ja et portaré tot l'informe.
Jordi, l'esperarem en candeletes, mai tan ben dit, perquè és un terme pràcticament...
Estem molt crítics avui,
Home, estem...
Toca.
Avui toca un dia crític. Però si voleu, us vull endolcir una cosa. Diu que hi ha hagut un acord entre el govern o les autoritats mèdiques i polítiques i un conglomerat de restaurants que serveixen restaurants a les indústries així... per equilibrar els menús. Heu sentit,
sí,
alguna cosa d'aquesta notícia?
Sí.
Que es vol afavorir la fruita,
servir mitges racions,
per abaixar els perniciosos efectes de l'obesitat. Però, clar, vosaltres no us afecta, perquè com que sou treballadors ben pagats d'aquestes grans multinacionals amb sous de 6.000 euros, no heu d'anar en restaurants de camioner.
Quins sous dius?
Tu estàs amb aquests 6.000 euros, no, Miquel? 6.000 euros,
no, això no. Això és...
És poc per tu.
Sí, això és la primera setmana. Després. Sí.
A què us sembla aquest acord? Pot ser positiu, realment?
Sí, però és de molt difícil...
Compliment.
No, perquè és per la gent que té tíquets de menjar. Saps que hi ha gent
sí,
que tenen
tíquets de menjar. Llavors, quan els números dius el tíquet, quin tant per cent és? I llavors resulta que no arriba a l'1%. És que això no soluciona el problema.
Però, per exemple, els menús, o sigui, més que res, jo el que he entès de la notícia és, bueno, clar, solucionar el problema...
No, la idea és bona.
Però, per exemple, els menús, ara que... O sigui, abans era... Si feies règim i menjaves amb un menú fora de casa, és que era impossible. I cada cop més...
Més peix, dolors.
I encara cada cop més s'ha anat incorporant que sempre hi ha una amanida, una cosa a la planxa, vull dir que es va mentalitzant i jo crec que cada cop...
I alguna peça de fruita també.
I peces de fruita, vull dir que jo crec que cada cop... I és potenciar aquests valors, o sigui que jo penso...
El que passa que quines empreses fan això del tiquet?
No sé. Jo
sé que on treballes tu, hi ha menjador allà...
On treballo jo, no hi ha menjador, hi ha... Petit quarto abans sí que hi havia un menjador que la mateixa empresa Fexa, llavors quan era Fexa, te feia un menjar i tal, i si tu deies que jo tinc algo a l'estomen i necessito un menjar de règim, te feien un menjar de règim. I el preu estava relativament molt bé, llavors. Va acabar Fexa, va entrar Endesa, va acabar tot.
Va entrar Pissarro i es va acabar tot.
No, que Pissarro relativament no fa tant.
Escolta, digues, jo volia dir una cosa abans d'acabar, que abans quan hem parlat del vi, després hem canviat de tema, que és que la setmana passada...
És com 600 euros, canvies de tema, perquè te notes molt pobre, eh?
La setmana passada el senyor alcalde, el senyor Torralba, va dir, em sembla que era el Notícies, que la fira del vi se traslladava aquest any al castell. I llavors va deixar caure de que aquesta setmana parlaria el corresponent regidor per explicar-ho. I jo he vist pel poble que estan molt revolucionats, tant els bodeguers com els bars com els restaurants, perquè tenen por que si es falla dalt doncs perdran clientela, etcètera, etcètera. Era perquè si s'ha d'aclarir això, doncs que ho aclareixin com més aviat millor, perquè la gent ho vol saber, sobretot els comerciants i els que hem dit abans.
Bueno, suposo que la setmana que ve ho diran.
Sí, la setmana que ve encara tindrem programa perquè tancarem uns dies per Setmana Santa.
Ah, sí, eh?
Home, un dissabte, no, el dissabte sant, de la Mona.
Eh? No vindrem dissabte sant.
Home, dissabte sant toca preparar la Mona.
Dissabte sant no toca.
Sempre, no,
passar
sempre.
El rosari i tot.
Dissabte la setmana que ve és el mossari.
Sí, amb les ganes que t'hi veig a tu de passar
sí.
El rosari. Per cert, que teníeu... lo del César ha quedat clar, a veure si la setmana que ve podem... Sí. Ho podem comentar.
Aclarir, sí. Una cosa, Miquel, important, que
parlant del tema abans del cinema, que ens hem anat amb l'Orfanato i qui organitzava la pel·lícula, Miquel, t'han agradat els Oscars d'enguany?
Quasi que els tenia escrits en tema.
Sí?
Sí. Per I... sempre faig una petita quiniela que no l'ensenyo a ningú, només me la miro jo mateix.
Te la mires tu mateixa.
Per no veure els fallos.
Digues.
Sí, no, per no veure els fallos.
Sí, home, també em faig de fallos, però hi ha anys que no n'encerto ni un i engany...
El Bardem el vas bastant. Encertar?
Bueno, sempre n'encerto, no?
Però... El vas encertar, el Bardem?
Sí.
T'agrada, tu, com a actor?
Sí.
Què?
Jo el que em va agradar moltíssim...
A veure, però li he preguntat a ell i no m'ho acabat de dir, sí o no?
Sí, sí.
Dolors no m'has
dit. A mi m'agrada molt, sí.
Ah, molt has
dit?
Molt.
César. A mi també m'agrada.
No.
Veure,
no.
Això perquè és democràcia i un altre sí. Que no.
A mi no.
A mi, com va començar el Bardem era el clàssic macho ibérico, però jo trobo...
De jamón, jamón, me n'en recordo molt, d'aquesta pel·lícula.
Ha madurat molt. Mil.
Els estereotips els ha fet molt bé.
Quan va fer d'interès...
Huevos de oro.
Quan va fer Mar Adentro, va tindre... No,
aquesta va estar molt bé, aquesta em va agradar.
Les sessions de maquillatge i tot per...
A mi em va agradar.
La interpretació va ser molt bona.
Miquel, Los lunes al sol, a mi és de les poques pel·lícules espanyoles també, que m'han agradat, eh? Los lunes al sol.
I l'heu vist, la del Bardem?
Aquesta que fa de...
No és País per a Viejos.
No, ni la penso anar a veure.
És
no.
Molt bèstia.
Que mata vells.
Mata molt.
Mata
molt. Mata tothom.
Mate.
Doncs potser l'haurem d'anar a veure.
És una gran pel·lícula, però
sí?
Doncs és...
Dels germans, és dels germans Coen, eh?
Els Coen,
dels que deixen molt sabor de boca.
Sí.
A mi dels Coen m'agrada molt Fargo.
Fargo, que és l'obra d'art que van fer ells.
Vaig quedar impressionat,
no, fem quatre rals, aquesta pel·lícula va tindre un èxit a nivell internacional.
Estimats oients, encara ens podeu trucar, us han agradat els Oscars, no us han agradat, quina pel·lícula recomaneu, o
Oscars?
Quin menú recomaneu, o si beveu aquest vi de 600 euros.
Jo dels Oscars, ja que és el dia de la dona,
digues.
La dedicatòria a la seva mare va ser genial.
Ah, sí, eh?
Va ser
i
molt
els còmics.
Bonic. O sigui
I els còmics.
I els còmics, i reivindicar la seva família, els seus orígens. Jo trobo que va ser molt... O sigui, jo penso que Pilar Bardem, a més que
que és la seva mare, sí, la Pilar Bardem.
Sí, sí, clar.
I d'això...
Pensava que no fos la germana. Els avis eren actors.
Després va fer... I els avis i els besaves, ja. O sigui, que realment va reivindicar...
I el tio, el Bardem, el director, sí, també.
Sí. Quin és el seu oncle, el Bardem? Ah, el director de cinema.
El director de cinema.
Aquest, o sigui, el porta la sang, eh?
Sí.
I llavors això realment va fer una dedicatòria a la seva mare, bueno, a la seva família i a tot, vull dir que va ser, jo penso que va ser molt bonica. I llavors, i després li vaig fer una entrevista i deia, clar, jo quan vi que mi mare estava allí i jo, al lado del Jack Nicholson, no? diu que flipava. I llavors estaven preguntant a tothom, els models, no? Les marques, els dissenyadors, i la Pilar Bardem que va dir, jo de rebajas de unos grandes almacenes.
Mira que bé. Bé, et va agradar, eh?
Sí, 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 això va ser
no
el més genial.
No
va dir quan hi ha de tot.
El Miquel el deixarem com encarregat d'anar a veure aquesta pel·lícula i ens farà la seva crítica, sí, i la seva crònica.
En canvi, la que em preguntava avui no l'he pogut veure.
No has pogut veure l'Orfanato, però no. Avui ja ho saps, si avui vas, vindre, col·labores...
Avui pots vindre a veure-la.
Sí,
perquè
és molt recomanable, eh? Jo no l'he vist, però hi parada molt de gent.
Podem menjar crispetes o no? O no es pot menjar crispetes?
No es pot menjar crispetes.
És una mica heavy, eh?
Què?
A part de que no venen crispetes.
La pel·lícula és una mica heavy.
El Orfanato?
És molt dura, no?
Ah, l'has vist, César, home?
No l'he vist, però m'ho han contat gent que l'han vist. Ah, bueno. És molt dura.
Pregunta, és recomanable per un nen o nen de 11 o 12 anys?
Jo, pel que m'han dit, diria que no.
T'he dit que està classificada amb 13 anys.
Sí, però segons quines classificacions ja no saps.
Bé.
De totes maneres, ha fet pujar a l'índex de diners de les pel·lícules catalanes, sabeu, l'Orfanato, perquè és una pel·lícula de producció catalana. I llavors, com que ha tingut tant èxit i a nivell de taquilles ha fet... ha tingut tanta... com se diu ara? Ajuda'm. Tanta caixa. Vull dir
que caixa. Sí. Calaix, ha fet calaix.
Ha fet molt calaix.
Sí. Sí. Vull dir que ha pujat...
L'Orfanato era de producció catalana.
Ha pujat lo caché. Doncs.
Jo em pensava que era aquella... que la vaig anar a veure, i us asseguro que vaig passar por, eh?
Quina?
La que es diu Rec. No és Rec.
Rec, sí.
La d'aquells bombers...
Les dues. Entra... són les dues catalanes que han fet pujar... Catalanes.
Us asseguro que vaig passar por, eh?
Són les dues que han fet pujar... El
caché.
No, el caché. No
sé, ranking? Ranking?
No.
Bueno, tranquil·la,
no
Dolors.
No surt la paraula.
No surt, que és una paraula tècnica, no?
Sí.
El que a nosaltres ens ha de sortir, perdoneu, perquè el nostre controlador tècnic és implacable, està al servei de la cadena, ens diu que s'està acabant el temps.
Doncs així.
Em sembla que hem tocat bastants temes, no? Mm. I hem reflexionat, també.
Sí, però ni voldria tocar un final.
Sí, doncs Jordi, ho tens a la mà, eh, ara.
És dedicat a la cultura.
Atenció. Miquel.
Un tal Andreu Carranza, que suposo que el coneixeu.
Sí, és de, si no m'equivoco, d'Escó, un escriptor, L'hivern del tigre.
Exacte, i aquest ha fet també lo de la Clau Gaudí. Doncs crec que és un bon llibre per llegir, i n'ha fet uns quants. Ha fet En Jup, Confessions d'un bandoler i L'hivern del tigre.
L'hivern del tigre sobre el gran...
Llavors crec
gran
que aquest
Carlí
escritor, que el Cabrera, tenim aquí a la Ribera, és una bona cosa per si algú ha de comprar algun llibre ara.
Molt bé, doncs amb la recomanació de llegir Andreu Carranza ens acomiadem. També us vull recordar que la setmana vinent el Centre d'Estudis Prioratí fa unes jornades sobre la Guerra del Francès i el dissabte fa un acompanyament als llocs que hi va haver la Batalla de Gratallops i es fan una sèrie d'actes. Esteu tots convidats. César, ha estat un plaer tenir-te una vegada més amb nosaltres i ens fet una petita lliçó de vins, eh? Ja veiem que consumeixes habitualment vi de 20 euros, eh? No de 600.
No, això de quan en quan.
De quan en quan. Jordi Castelló, ple d'energia. El Miquel Jardí, ple de seny... De seny, anava a dir cinèfil, no? Ens faràs aquesta feina, eh?
Sí, sí.
No és un país per a viejos.
Sí.
I la bona companya Dolors, que ja ha tornat dels seus viatges, del seu AVE, eh?
Sí,
la setmana que ve tornaràs amb nosaltres, no, Dolors?
Sí, aquí estaré.
Escolta, ja que has dit això dels bons vins, mira, ara me'n vaig a dinar, estic invitat i veurem un gran vi.
Enhorabona, eh? Ens fas créixer
home,
les dentetes.
Home, ja ho pots dir, digues quin és.
No, home, si el dic... És...
Home, si ens ho digues el nom...
Després, ja mos
el
dirà després.
El vi es diu Les Eres.
Ah, molt bé.
Doncs ja està, això és el que volíem que digués.
Bé, amb Les Eres del César ens acomiadem, eh?
Escolta, nosaltres fem propaganda de tota la comarca.
I amb el control tècnic, Toni Escoda, a fer possible que aquest programa us hagi arribat a vosaltres. Aquesta nit, a l'Orfanato, eh? L'Associació de Dones, la quartera us espera. Adéu-siau.
A celebrar-hi demà.
Adéu.
Doncs Les Eres és un bon...